Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Hola, bona tarda. Aquesta hora us informa Martí Ferrero. Fa molt pocs minuts que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha jurat el càrrec al Parlament del país davant del president de l'Assemblea Nacional.
Juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz. Juro por la memoria eterna de nuestro amado...
Maduro revalida el seu mandat per 6 anys més enmig d'un clima de tensió. De moment no se sap res de l'opositor Edmundo González Urrutia, que s'havia compromès a assistir a la cerimònia presidencial per prendre possessió del càrrec. Més notícies amb la Montse Pujol.
Després de la cascada de denúncies a les xarxes de dones periodistes per actituds masclistes i abusos de poder, el degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros, ha dit que cal denunciar els casos. Ho ha dit fa uns minuts al Catalunya Migdia.
I ha arribat, evidentment, també al periodisme, perquè no s'escapa del funcionament normal de qualsevol sector. El que està bé és que es vagi agafant consciència, mica sigui mica en mica, que això no és tolerable, no és acceptable, el que s'ha de fer és denunciar-ho i buscar el suport que et pugui ajudar.
Morros ha afegit que els han arribat denúncies de 3 casos a través del Servei d'Atenció i Assistència Pol·lila. Es va crear fa 2 anys pels periodistes, per a les periodistes col·legiades que poguessin ser víctimes de violència masclista, ciberassetjament o agressió sexual en el seu àmbit laboral.
El PSOE impulsa una llei per frenar la judicialització de la política. Els socialistes volen apartar els jutges que facin declaracions polítiques i impedir que els partits puguin ser acusació popular. També vol evitar que s'obrin casos judicials a partir de publicacions als mitjans. El PP s'hi oposa i la acusa de voler controlar la justícia.
Els metges i infermeres de família constaten un increment important d'activitat als ambulatoris per l'augment dels virus respiratoris, sobretot de la grip. De moment, només anulen i reprogramen visites en casos en què el professional sanitari està de baixa, per exemple, perquè també té la grip. Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
Sí que ens tensiona i ho estem notant. Sempre hi ha el tema de si el recurs sanitari pot fer front o no. Al final fa front, perquè tot allò que arriba i entra per la porta es visitarà. Ara, és veritat que això requereix més demora en l'atenció, més visites al final del dia, probablement uns professionals que també arriben al final de la jornada amb més esgotament, no? Com és lògic, però això passa tots els hiverns.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana que s'endureixin les penes per tinença il·lícita d'armes de foc, que ara arriba als 3 anys de presó. La reclamació arriba després del tiroteig de dimarts al barri de la Mina. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat més contundència policial i ha advertit que els autors dels trets eren menors i que van disparar per marcar territori.
L'aeroport de Girona registra les millors dades dels passatgers dels últims 6 anys i, segons les dades facilitades a Catalunya Ràdio, ha tancat el 2024 amb gairebé 2 milions d'usuaris. Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Exactament 1.997.000 persones van passar per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar el 2024. Objectiu complert, segons assegura Catalunya Ràdio, el vicepresident del Patronat de Turisme de Girona, Jordi Masquef.
Sí que és veritat que ens han faltat 2.500 passatgers per posar el 2 al davant, però podem dir que virtualment estem amb els 2 milions de passatgers. És l'any definitiu de la recuperació prepandèmica.
De cara a la campanya de primavera-estiu d'abril-octubre, ja hi ha confirmades una 50ena de rutes totes a l'estranger, a més companyies i destins nous, com per exemple Sarajevo. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Divendres a la tarda, vetlla de cap de setmana, sapiguem, doncs, si hi ha problemes a aquesta hora a les principals carreteres catalanes. Connexió amb l'equip viari de Catalunya Ràdio, amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
Hola, bona tarda. Doncs sí, perquè diversos accidents estan provocant retencions a l'AP7 de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud. Hi ha 2 carrils tallats per una topada entre 2 camions. Provoca també cua de Bellaterra a Barberà en sentit nord i a la C-17 a Parets del Vallès direcció sud. La mateixa AP7 a l'Ametlla de Mar direcció Barcelona, la C-58 i la C-33 de Montcada al Nus de la Trinitat també d'entrada a causa d'un vehicle avariat. Comarcal 245 de Sant Joan d'Espí a Sant Boi en totes dues direccions per un altre accident i cua també a la C-17 de Malla a Tona direcció Barcelona a causa d'obres. Luz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
4 de la tarda i 5 minuts, els esports amb el Marcos García. Marcos, bona tarda.
Bona tarda, Martí. El central del Barça, Íñigo Martínez, admet que estan molt motivats per guanyar el primer títol de la temporada. Diumenge, la Supercopa d'Espanya contra el Madrid. Familiars dels jugadors del Mallorca han denunciat que van ser assetjats per aficionats saudites a la sortida de l'estadi a Gida, ahir, després del partit de semifinals contra el Madrid. L'Espanyol ha fet un comunicat en què transmet la seva inquietud i preocupació per la resolució adoptada pel Consell Superior d'Esports. Recordeu, el CSD ha permès que tornin a jugar els futbolistes del Barça, Dani Olmo i Pau Víctor. Altres clubs de la Lliga Espanyola també s'hi han manifestat en contra. A la Lliga, Sigankov és la novetat del Girona per jugar demà al camp de l'Alavés. Són baixes Prilla, Porto i Miovski. L'Espanyol acaba de preparar aquesta tarda el partit de demà contra el Leganés. A les 9 del vespre, primer partit d'aquesta 19a jornada entre el Rayo Vallecano i el Celta. A la Copa del Món de Waterpolo de Bucarest, la selecció espanyola, amb majoria de jugadors catalans, s'enfronta a les 6 a Croàcia. És partit de quarts de final. I Granollers tornarà a acollir la fase final de la Copa de la Reina d'Handbol, que es disputarà del 14 al 16 de març.
Fins aquí les notícies.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui? A casa.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Els matins del cap de setmana. El suplement...
Albert Serra, bueno...
Has vist alguna de les seves pel·lícules?
Hola, ara anava a dir La casa en flames no, perquè vaig
no
veure,
Dani de l'Orden,
perquè vaig conèixer el seu director. Per tant, aquest no és.
Mires, és un home que té calor. Acaba amb samarreta Imperi l'entrevista, no és broma.
Ostres,
sí.
I té bon cos.
És pelut, persona molt peluda, de braços molt peluts. I saps aquests pèls llargs?
Sí.
Doncs aquest tipus de pèl.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Bueno, t'atrauen aquest tipus d'homes?
Sí, no em molesten els pèls.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som divendres, dia 10 de gener. I si és divendres, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt content.
He de dir, he d'explicar a l'audiència una intimitat, eh? Cada vegada que obrim el micro, digues què dic.
Què dius, Malcom Otero?
No.
Calleu.
I cojo.
Bueno, però avui hem estat molt bé.
Però avui perquè m'heu fet cas.
Perquè n'he passejat,
sí, ara ja sempre fem cas. Sempre fem cas.
Feu cas, per favor. Malcom Otero, benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. Ja heu sentit el seu 50% de cada divendres. Marta Ponnau, bona tarda.
Bona tarda.
Ai, tinc una notícia per tu, per Ai. Tots, però Marta t'agradarà.
A veure.
Dilluns a les 5 de la tarda, alerta, taula aquí a la tarda de Catalunya Ràdio amb la Laura Aznar, periodista del Crític, que va entrevistar en Apolo destapant el cas d'assetjament, Marta Muntaner, Alba Carreras, Gina Tos, Montse Virgili i Carla Vall.
Oh, ens encanta.
Una taula aquí a la tarda de Catalunya Ràdio.
De donasses.
De donasses, però sobretot ja no tant per parlar dels casos, sinó de fa 10 anys hi havia la consciència d'aquest abús de poder. Érem nosaltres, les dones, conscients que patíem això? Eren ells conscients que estaven establint aquest abús de poder? No es tracta de que guanyi una banda o l'altra, sinó que volem treure una mica l'entrellat del per què passaven aquestes coses i sobretot com evitar-ho de cara al futur. Però unes reflexions que tinc moltes ganes de sentir per part de la Laura Aznar, de la Marta Muntaner, de l'Alba Carreras, de la Gina Tos, de la Montse Virgili i de la Carla Vall. I potser se'n sumen un parell més.
Serà espectacular. Serà espectacular perquè necessitem que en parlem totes i que hi posem els gomets vermells on toca.
I dimarts, a les Dones i els Dies, amb la Montse Virgili, sortirà. Nosaltres ens centrarem en el món del periodisme, perquè és el que coneixem, en el món dels mitjans de comunicació, en el món de la comunicació, i Montse Virgili obrirà encara més el focus i parlarà d'altres sectors, que ara ja feien un apunt aquí al Catalunya Migdia, que deien això deu passar en altres sectors. Doncs podreu escoltar les Dones i els Dies a partir de dimarts a les 9 del vespre, on faran una segona taula i on, per cert, tindran el testimoni en directe de l'Anna Polo.
I què passarà? Que cauran tots.
Bon dia. Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i en David Bueno, les ratafies del control en Sam Silva i l'Isma Cebrián, i els carquinyolis habituals en Carlos Baraibar, Fran Domènech i Marta del Cor. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què passa, que he dit malament?
Una pausa. No, hem fet una pausa dramàtica abans
ja,
de tot.
Ja, però per què no parlen aquests?
Qui ho fa primer?
No, però sis primer. Sis, per tots a l'unèson, eh?
Per favor, que ha passat un àngel, nen, que ha passat un àngel.
Molt educats.
Carlos, avui a la tarda tindrem un ull posat a Veneçuela perquè hi està passant una situació potencialment explosiva. De què es tracta?
Sí, ara ho explicàvem al butlletí, ho hem explicat al Catalunya Migdia i en seguim pendent la secció internacional de Catalunya Ràdio, el Joan Biosca des de Buenos Aires. La situació, diguéssim que era potencialment explosiva perquè era el dia de presa de possessió del president de Venezuela i hi havia dos contendents, podríem dir Nicolás Maduro, que s'atorga la victòria amb un resultat gens clar, no ha publicat les actes dels resultats, Edmundo González, que reclama que el president és ell i que havia anunciat que apareixeria en l'acte de presa de possessió. De moment, Nicolás Maduro ja ha pres possessió, això és el que acabem d'explicar, i ara estem a l'expectativa de si Edmundo González fa algun intent d'alguna manera de proclamar-se ell president de Venezuela i es dona una situació doncs, en la que hi hagi dues persones que reclamen el poder en aquell país. Edmundo González ha dit que hi aniria envoltat de mandataris llatinoamericans i que entraria al país, però, esclar, entrar a un país no és fàcil i veurem si té alguna cosa preparada per aquesta tarda o si, de moment, aquesta normalitat i continuïtat es manté amb Maduro al poder en el que podríem dir.
Estic imaginant com una pista de fang, saps? Que els posin allà, pista de fang, banyadors, i apa, seria més ràpid que tot el procés, no?
I ja està, d'això estarem pendents.
Doncs estarem pendents aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, de tot plegat i moltes coses més. Fran Domènech, amb què has perdut el temps avui?
Mira, he perdut el temps amb una història que seria un crossover entre Crims i el podcast La Ruïna.
Ui.
Sí, perquè fa un mes, un veí de Torrevella, a Alacant, de 29 anys, en aquest cas, va presentar una denúncia davant de la Guàrdia Civil al·legant que li havien robat el seu gran telèfon mòbil. Va, ell va a la Guàrdia Civil i explica que dona molts detalls, eh? Un home de 1,80, vestit amb roba grisa i caputxa, això va dir, li havia robat el mòbil, ell va dir, de gamma alta, que estava valorat en més de 1.000 euros. Clar, els agents comencen a investigar. El primer que fan, doncs, van al lloc dels fets. Van al lloc dels fets seguint les indicacions que aquest home de 29 anys havia donat i, de tot el que els havia explicat, doncs, no troben cap indici. Durant la investigació, a més, tornen a citar l'home de 29 anys.
M'encanta que sí. El de 29 anys deu ser important.
No, perquè és un detall important. Sí. És un home de 29 anys, 3. Ofereix diferents versions de contradictòries, canvia detalls sobre la ubicació i el mètode de robatori que havien fet servir els lladres, i la mateixa descripció, és a dir, en un moment donat diu que mereixen 1,80 m i altres, doncs, 1,70 m. I els agents, què passa? La policia no és tonta. Si hi ha borilles, no?
És que han fumat.
És que han fumat, atenció, efectivament. Comencen a sospitar i tornen a cridar el veí.
De 29 anys.
Efectivament.
Digo, rei.
I atenció, confessa que tot el que ha explicat era fals i que no li havien robat el mòbil, que ell l'havia perdut.
Ai, va.
Què va fer? Va fingir que li havien robat perquè va dir, hòstia, he perdut el telèfon mòbil, doncs jo ara vull cobrar la indemnització per robatori. Vaig a la Guàrdia Civil, ho denuncio i, per tant, em sortirà a guanyar, no?, a guanyar diners. No li va anar bé, però encara hi ha una segona variable. Els fets són encara pitjors. Perquè si hagués colat aquesta bola, hauria estat rebutjada, és a dir, si hagués fet servir aquesta versió i hagués funcionat, no hagués pogut cobrar els diners perquè aquest home de 29 anys tenia l'assegurança caducada.
Bravo!
Per tant, ara està acusat d'un delicte de simulació de delicte i podria ser multat amb molts més diners dels que suposadament li ha costat aquest telèfon. Bravo! Enhorabona.
Aquest senyor era clarament... No hi havia ningú a casa aquell dia. No. Però t'he dit una cosa. El que sobta d'aquesta història és que la Guàrdia Civil investigui el robatori d'un mòbil. Això hi ha una cosa que... Diguem incredible.
Devia tenir contactes. Sí, perquè no,
tu vas a la Guàrdia Civil i m'han robat un mòbil i diu, vuelvo esta mañana.
Bueno,
i
ponen su DNI.
Exacte. Hi ha un motiu, que és que no és el primer cas d'aquest. Hi ha quatre casos similars que s'han donat al País Valencià en els mesos de setembre i octubre de persones que han intentat colar aquesta bola, aquest fake.
Ai, senyor, Marta del Cor, què ens porta vostè avui?
Jo us porto una notícia tan o més surrealista que la que ens portava el Fran. En aquest cas, jo us faig viatjar fins a Itàlia.
Oh, ja hi som, hem sentit l'aroma.
Sí, oi? Ja està, també és una pensa ara.
Del fettuccini.
Us vaig anar fins a Belcastro, que és un petit poble de 1.300 habitants a la regió sud de Calàbria.
Maquíssim.
I per què és notícia aquest poble al qual en Fran i en Carlos van viatjar plegats aquest estiu? Doncs perquè el seu alcalde, Antonio Torquia, ha emès el següent comunicat.
S'ordena als habitants de Belcastro que evitin agafar qualsevol malaltia que pugui requerir assistència mèdica d'emergència. També evitar accidents domèstics, no sortir de casa amb gaire freqüència ni fer esport, i es demana descansar la major part del temps.
Això va dir de veu o ho van comunicar?
Això ho va comunicar, va fer un comunicat.
Ah, perquè ja té una veu molt semblant a la Gerard.
Sí, no, li hem demanat al Gerard que fes traducció que no simultània de l'italià. És el que heu sentit. Aquest alcalde ha prohibit als residents del poble que es posin malalts, dit res i curs. No és que s'hagi tornat
Ha fet a tots autònoms.
Sí, això no va dir. No s'ha tornat boig aquest senyor, sinó que ha llançat aquest missatge com una mena de provocació. Resulta que el municipi té una infraestructura mèdica molt deficient. El centre de salut que hi ha al poble està sovint tancat. Els metges de guàrdia, teòricament es diuen de guàrdia, però no estan disponibles els caps de setmana, ni als festius, ni fora d'horari laboral. I la distància fins al servei d'urgències més proper és a 45 quilòmetres de distància. Clar, si a més tenim en compte que el límit de velocitat entre les carreteres provincials és de 30 quilòmetres per hora, es triga hora i mitja fins a arribar a l'hospital més proper. A més, la meitat de la població és gent gran. Per tant, us podeu fer una idea del panorama que tenen a Belcastro. L'alcalde, el que espera amb aquesta crida, que ens ha doblat el nostre estimat Gerard, la situació arribi a orelles dels responsables del Departament Estatal de Salut i que hi posin remei. I mentrestant, com deies tu, Carot, no els hi quedarà altre remei que actuar com si fossin autònoms.
Clar que sí. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Si està bé la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comença la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Què dius, Malcolm, va?
No, que som molt originals tots, perquè quan ells són dos, aquí els dos companys, el Fran i el Carlos, s'han dit...
Ens hem tirat.
S'han tirat a dir que maco era Belcastro, jo anava a dir el... Exacte.
El mateix, no, els tres senyors de la taula, el mateix.
Sí, l'humor sofisticat que tenia.
I les tres senyores...
El llarquí, jueu, ja
saps. I les tres senyores escoltant.
Ai,
quina cosa. No hi he estat a Belcastro, ja m'agradaria, tu.
Home, tu diràs.
Home, a Itàlia. No hi aniríeu demà mateix a Itàlia?
Cada dia, cada cap de setmana.
Per favor.
Jo agafo un avió.
On vas?
Sí, a Roma.
Ah, vas a Roma?
No. Per generar aquesta tensió.
Roma.
No, ja està.
Seria maco, eh?
Home, si algun dels nostres oients, està planejant anar a Itàlia aquest cap de setmana, que ens ho digui.
Si volen anar a Belcastro i ens volen enviar una nota de veu sobre la situació de la salut mèdica. Ah, text, és veritat.
No, i que tenim oients que ens escolten des de l'estranger. Tenim oients que ens escolten des de Munic.
Va, vinga, busquem gent que ens estigui escoltant des de...
Des
d'Itàlia. Algú que ens escolti des d'Itàlia o algú que tingui previst fer un cap de setmana a Itàlia a partir d'avui o a partir de demà. Ja ho sabeu, que és el nostre número de contacte de sempre, el 607-07-09-01, 607-07-09-01.
Però no ho limita a Itàlia, no? A tot el món. Imagina que et truca algú des de Birmània, per exemple. No?
Venezuela.
No
voldries
que truqués? Venezuela. No?
Perquè és la nena i ha dit Itàlia, home.
No, també té raó. Des d'on vulgueu, però especialment busquem algú d'Itàlia. Però escolta'm, des de llocs remots, des d'on ens escolteu? On marxeu aquest cap de setmana? Llocs remots, el 607-07-09-01, 607-07-09-01. Entre tots els qui participeu, avui regalem un lot de galetes Virgínies. Va, i us canvio radicalment de tema. perquè ara ens posem seriosos per un moment. Malcolm, seràs capaç?
Ho intentaré.
Hem fet un... Quan has dit el lot Virginia, nosaltres hem fet així. Mira quin gest hem fet.
Ai, no tenen galetes.
Aquí damunt de la taula no tenim res.
I ai, que no tenen galetes.
Sí, no tenen res, els ocellets avui, al niu.
Els ocellets del niu. Ara, David, us ho soluciona, tontos. Ara us ho soluciona.
Si us voleu, ja posats a demanar.
És igual,
el que sigui, tant ens fa tan dolç. Bones totes.
És altres dolç.
Són tan boca de xalla que el que sigui. El que sigui.
No, boca de xalla.
Boca de xalla. Va, ens posem seriosos perquè al programa d'ahir vam parlar amb la Rebeca Carranco, ja sabeu que és periodista de successos, la nostra col·laboradora de successos a la Tarda de Catalunya Ràdio, juntament amb en Guillem Sánchez i l'Anna Ponsí. Vam parlar del tiroteig que hi va haver fa uns dies, concretament la nit de dimarts a dimecres, si no vaig errada, al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, durant el qual van arribar a disparar-se 150 trets. Per sort, cap ferit de gravetat, cap mort. De la conversa d'ahir amb la Rebeca, avui ens volem aturar en una cosa molt concreta que ens va explicar. Això que ens va dir sobre l'origen de les armes que s'utilitzen en els tirotejos que hi ha a casa nostra.
Bona part d'elles venen de França. Després pensa que som un país amb una gran tradició de caçadors. Hi ha moltes armes, hi ha moltes escopetes, moltes armes, que després moltes vegades es despien i acaben tenint una altra nova vida també al mercat delinqüencial.
Ja heu sentit, no totes, però en mans dels delinqüents hi ha armes que provenen de la seva tinència lícita, és a dir, que algú ha aconseguit aquesta tinència fent aquest examen o demanant aquest permís, però que han acabat desviades cap al mercat negre. I és per això que avui volem saber si part de les armes que hi ha il·legalment al carrer provenen d'una tinença lícita, que com es gestiona aquesta primera tinença? Com podem tenir armes a casa nostra? A casa nostra, quines armes de foc es poden tenir legalment i, sobretot, quins requisits s'exigeixen per tenir-les? Vosaltres sabeu d'algun contacte vostre que tingui llicència per tenir armes?
Sí, bueno, és que jo...
Policies.
Tinc amics policies. Tinc amics, molts amics policies, però també és veritat que jo, amb una encarnació prèvia, quan vaig acabar la universitat, abans de ser editor, havia de treballar alguna cosa i em van fer director d'una empresa de serveis del grup Prisa. I tenia entre les empreses aquestes empreses de seguretat. Jo acompanyava a la Guàrdia Civil els vigilants a fer les proves de... per portar armes i tal. I vull dir, jo gestionava els permisos d'armes i tot. Vull dir que... Sí, tenia 24 anys i vaig fer
les 25
vides de Manuel Botero.
Sí. No, jo el màxim que he vist d'armes al poble, clar, hi ha molta tradició de caçadors, llavors, coneixes caçadors...
I de Santa Coloma de Caral,
Santa Coloma de Caral, i després tinc una amiga que sots inspectora dels Mossos i que...
Quanta pipa.
Bueno, sempre li dic, per favor, ensenya-me.
Ai, va!
M'encanta.
Em fan un pànic.
Tothom que dispara, s'ho passa pipa.
Això és veritat.
El Santi Jiménez va anar a disparar un lloc d'aquests de... no sé com es diu, una galeria
de
tir i tal, i va dir que era, bueno, no sé si això va amb la masculinitat o què, però que va dir que era una de les experiències més xules que havia fet.
A mi me l'haurien de treure, a mi me l'haurien de retirar, segur.
De veritat?
Si jo pogués, a mi m'agradaria ser policia, jo seria de les de bullar-me, el que passa que me la retirarien el primer dia, segur.
Arroba policia.
Perquè segur que la trauria qualsevol moment, saps això?
Ai, senyor.
No et poses l'intermitent, aquestes coses, jo que faria...
Jo sí que de petita disparàvem les pistoles aquestes de balins, que sembla que els nostres avis tots tenien, no? Pistoles de balins.
Sí, sí.
Algun
són cares, perquè jo vaig pensar de gran, vaig pensar i la vaig
prou,
mirar
prou.
Eren 800 euros i dic, no me la compro.
Això era quan estigojaves a les Planes, que disparaves a coses,
doncs sí.
A llaunes.
Ara m'estàs imaginant una ciutat del Far West, no? Així, no, molt pobre.
També s'ha de dir que quan, no sé si heu anat a Los Angeles, és molt habitual que els turistes hi vagin a galeries de tir. O sigui, vas allà i et posen ja unes...
Típic de les pel·lícules, no?
Les pel·lícules auriculars i dispares, et deixen l'arma, t'expliquen i dispares.
Home, sí. Fa dos estius vaig estar a New Orleans i allò que fas amb el wallet del cotxe, que esperes que et recullin el cotxe a l'hotel, no? Que es fa molt als Estats Units, que aquí sembla molt de pijos, però allà és com molt normal en un hotel qualsevol de 3-4 estrelles. I quan deixes el cotxe davant, la gent va entendre que li estava dient el que li recullin les maletes que les armes no podien entrar a l'hotel. Llavors veiem senyors traient-se coses de les butxaques, unes
coses,
armes,
no?
I posant les armes allà dins el cotxe i clar, a mi em va esgarrifar veure no, un arma d'aquestes dimensions.
A mi als Estats Units, recordo el primer cop a Phoenix, Arizona, que vaig veure un pare militar amb la seva criatura i el fusell el portava la criatura. I vaig pensar, mare de Déu. Sí. Em va impressionar moltíssim. Però tornem al tema. Tenim en línia en Joan Huguet Rebell, de l'armeria Rebell, el qual ja representa la quarta generació d'aquesta armeria. Joan Huguet Rebell, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut a la Tarda de Catalunya Ràdio. A veure, és un món que ens desperta molta curiositat, eh? Perquè nosaltres... No... A veure, un moment. Obre les galetes, fill meu, perquè és que és com el carmelet de la senyora en el teatre, aquest, obrint. Li estic fent senyals de fa 7 hores de... Espera un moment.
És que ara que li heu portat i que l'estic davant no es pot aguantar, no es pot contenir.
Per favor, va, obre. No, no, ara tu ets a mirar el nen com obre les galetes.
I com va, però obre com les mastem ara.
Ara no puc, ja està.
Està resistint el placinto, noi.
Per favor, tira el paper. De veritat.
Oh, que bones aquestes de taronja, eh?
Huguet, pobre.
Senyor Huguet, disculpi, eh?
Perdoni.
És que tenim un col·laborador que ha vingut amb gana. Li deia que ens desperta molt de curiositat això de les armes. A Espanya, per tenir legalment una arma de foc, cal haver sol·licitat i que se'ns hagi concedit una llicència pertinent per tenir aquesta arma, oi?
Correcte, sí, sí.
Quants tipus?
Hi ha diferents tipus.
Sí, sí, tira, tira. Era la següent pregunta. Sí, quin tipus de llicències necessitem?
És a dir, n'hi ha bastants, però si anéssim una mica als tipus més habituals, tindríem la llicència D i E, que seria per armes llargues de caça i tir esportiu, i la llicència F, que seria la d'armes de tir esportiu, per utilitzar doncs, en camps de tir o galeries.
D'acord. Per tant, D, E, F. D'acord, aquestes serien les tres més habituals, no?
Més habituals a nivell civil.
A nivell civil, d'acord.
A nivell civil. Després, si anéssim a perfil professional, com podria ser un policia, militar, sí, policia nacional, guàrdia civil, tindrien una llicència que és la tipus A, que és únicament per aquest tipus de personal. I després hi ha una llicència que és bastant exclusiva, que seria la de defensa personal, però que pràcticament es dona molt comptades vegades, que és la tipus B, que seria doncs, per figures, podríem dir, VIP, per dir-ho d'alguna forma...
Figures
jutges,
VIP, a veure.
O gent civil, que per casuístiques... s'hauria de justificar bastant, realment, la concessió d'aquesta llicència amb la Guàrdia Civil.
És a dir, jo no podria tenir, això serien per pistoles i revòlvers, jo no podria tenir una pistola o un revòlver, a menys que em converteixi en VIP perquè faig les oposicions de jutge.
Per exemple, sí. Mm-hmm.
Però també els jugers,
jugers també, eh?
Sí, crec que hi havia com negocis.
Jugers i armers serien com els dos únics, podríem dir, xins gremis professionals que podrien optar aquest tipus de llicència per la feina que fan, doncs, perquè un juguer s'entén que al final doncs, porta molt de diner a sobre i, doncs, bueno, una seria una forma de defensar el negoci. I l'armer, doncs, al final, per un tema de seguretat pública. Si vas amb armes i això, doncs... Mm-hmm.
La meva pregunta és, això ha anat... Això és cada cop més restrictiu? Perquè el meu avi tenia un revòlver a casa. Recordo que quan es va fer gran va haver de portar-lo a la Guàrdia Civil, que van... No sé què li fan al revòlver perquè no funcioni, però tenia un revòlver a casa.
Sí.
No sé per què...
Sí. No, arma curta podria ser que l'hagués obtingut amb la llicència esportiva. Al final, la llicència esportiva, la F, t'empararia tant arma llarga com arma curta, sempre que es faci doncs, una finalitat de tir esportiu, o podria ser que igual l'hagués obtingut de tipus B.
Vale.
Abans es concedien més fàcilment, avui en dia cada cop és més restringida aquesta llicència.
T'anava a preguntar, Joan, hi ha tipus d'armes que no es poden tenir legalment amb cap de les llicències?
Sí, seria, per exemple, doncs, les armes automàtiques, que seria, per posar-ho així en un llenguatge que ens entenguem tots, les que, per tant, mantenint apretat el disparador, aniria disparant automàticament, sense, com si diguéssim...
Està a l'espelis, no?
Una UCI.
Què és una UCI?
La típica UCI o matralleta...
Una matralleta. Aquella que apretes un cop i pa.
Allò no cal mantenir el gadget apretat, això no ho sabia jo.
Jo
per això es diuen automàtiques, no?
Ah, no cal que mantinguis apretat?
No cal apretar cada cop.
Apretes una vegada... Que ens ho expliqui l'Arguer, si us sembla. Val.
Tindríem, o sigui, hi haurien els tres tipus d'acció, l'acció de forroll o l'acció manual, que seria el típic de clic-clic, que mou el rifle, doncs, o un revòlver, seria en aquest cas semiautomàtic, mitjançant automàticament giraria el tambor, seria com una pistola semiautomàtica, també. Apretaries un cop, pum, dispararia un cartutxo, saltaria el cartutxo, pujaria el següent cartutxo i tornaries a apretar el disparador. Això seria l'acció semiautomàtica. L'automàtica seria la que ho fa tot, com si diguéssim, el propi cicle de l'arma ja dispara el següent. Les ràfegues o automàtic. Seria com el... Són més per armes militars.
Això t'anava a dir, això només ho han de tenir exclusivament militars.
És... Sí.
Exercint, sí. No militars a casa seva, militars en un lloc de feina.
No, correcte. Arma de Ministeri de Defensa, en aquest cas, o d'Interior, del que fos. Uh-huh. Seria arma únicament per finalitats de, o sigui, d'això, de uh-huh. defensa i a nom del uh-huh. ministeri corresponent, no a títol personal, encara que fos militar o policia, no D'acord. Podria.
Joan, ara així en genèric, m'agradaria parlar d'algunes armes que sí que es poden comprar legalment, d'aquestes primeres llicències que has repassat, per exemple, la vostra armeria, l'Armeria Rebell, i d'aquí, uh-huh. i com les poden comprar. És a dir, quines característiques comunes ha de tenir una persona que vulgui obtenir una llicència i comprar una arma?
Val. En aquest sentit, tindríem, o sigui, la part de nacionalitat i edat. Després hi hauria el certificat mèdic, important també, i la part d'antecedents penals, que antigament sí que s'havia d'anar a buscar el certificat, avui en dia està tot informatitzat i la pròpia Guàrdia Civil doncs, ja ho comprova. Uh-huh. En el cas que fos, per exemple, un estranger amb nacionalitat espanyola, a vegades el que sí que han de portar és del seu propi consulat. O sigui, seria com... Però sí, aquí sí que ho han de presentar perquè ells no poden accedir uh-huh. a la base de dades del seu passat en el seu país.
Uh-huh. Per tant, hi hauria el certificat mèdic, antecedents penals, edat i la nacionalitat o la residència, estrangers amb residència a Espanya, però també hi hauria unes proves d'aptitud i capacitació, oi?
Correcte, aquest seria el següent punt. Uh-huh. Si fos a través de la llicència F, la que dèiem de tir esportiu, aquestes proves es realitzen en un club de tir autoritzat i bàsicament consisteix doncs, en una prova d'aptitud, de precisió en presència de la Guàrdia Civil. Es fan una sèrie de disparos i si supera la puntuació mínima doncs s'obté la llicència. En el cas de la D i la E, que no van vinculades a l'activitat esportiva sinó que van més vinculades a l'activitat de la caça, és una prova similar, però que en lloc de fer-la amb arma curta o arma llarga, es fa amb arma llarga, mm-hmm. en un club de tir. També presència de la Guàrdia Civil, i es va seguint doncs, un protocol de prova, i si supera tot, doncs no hauria d'haver-hi impediment per obtenir la primera llicència.
Joan, hi ha alguna espècie de psicotècnic, ho dic per evitar que gent com Marta Pontnou tinguin armes?
Sí, això s'ha d'obtenir prèviament abans de fer l'examen a qualsevol centre d'aquests mèdics autoritzat, com el del permís de conduir, el carnet de navegació del PER, de vela...
O sigui que en el mateix centre de salut, diguéssim, et fan els dos testos.
Correcte. Et fan un test, test més tècnic i després un test psicològic.
Uh-huh. A veure, Marta, dues preguntes.
El test és una mica com aquest del carnet de conduir, que és una mica així... Sí, de que va manera... fent pipi 25 vegades, però... No sé, la meva sogra de 82 anys hi van renovar i... Bueno, no sé.
Són complicats, aquests testos?
Sí, són complicats o són igual de...
Acurats o són així lleugerots?
No, el test, o sigui, primer hi ha la part, com si diguéssim, més física, de vista, audició i tot això, on es fan observacions, doncs, si porta ulleres, doncs queda constància que el tirador porta ulleres i així ha de fer l'activitat, doncs, si el test ho posa, el seu permís queda anotat, igual com el permís de conduir, realment. I després hi ha la part psicològica, que és com una entrevista. Fan una entrevista de perfil psicològic, aviam... I,
vol matar
i després hi ha un test de preguntes.
Marta,
Marta del cor. El senyor Rebell és si hi ha un límit després en el nombre d'armes que podem tenir, o un cop t'han donat la llicència, escolta'm, mentre sigui el tipus d'arma que t'han autoritzat, en pots anar comprant tantes com vulguis.
Allò, posi-me-les totes en diferent
color,
eh?
Clar.
Hi ha una limitació. Per exemple, amb la llicència esportiva, quan obtens la llicència només pots tenir una arma en possessió. Si volguessis més, hauries de fer competicions, proves esportives, aconseguir una mínima puntuació, que això ja ho dictamina la Federació de Tir Olímpic, i si aquesta puntuació queda superada, doncs podries optar a 6 armes. Mm-hmm. Però per mantenir aquestes 6 armes, estàs obligat, durant el període de la vigència, haver fet anualment activitat esportiva i haver obtingut la nota mínima o superat. Si no, la Guàrdia Civil te la podria tirar enrere la llicència i retirar-te les armes.
I això, Joan, es controla per defecte o és allò com a Hisenda? Si et toca ser investigat, ho miren, si has complert tots aquests requisits?
Es controla. O sigui, al final del període de vigència dels 5 anys, per tu poder optar la renovació, has de presentar l'històric de totes les tirades que has fet en els últims 5 anys i, si no ho tens justificat, el més probable és que et deneguin la renovació.
Cosa seriosa, Malcolm.
I la perds.
Parlant de renovació,
aquesta mena de test psicològic...
Cada quant, no?
Cada quant fan, perquè clar, jo aquest any puc estar bé, però l'any que ve ja puc estar una mica pitjor.
O... Això seria, o sigui, cada 5 anys, el mateix període de validesa de la llicència. Home. A tret de que superis una edat, que aleshores ja és cada 3 anys, mm-hmm. que es fa un visat mèdic entremig, entre el període de validesa.
També m'imagino que has de demostrar coneixements per conservar-la, per manipular-la, per tenir-la en bones condicions, no? Estan obligades aquestes persones que tenen llicència d'armes de foc a notificar immediatament... Per exemple, penso jo, ui, he deslocalitzat la pistola, l'he perdut, me l'han robat, no està on l'havia deixada. Entenc que això ho has de notificar a la policia d'immediat.
Sí, correcte. És a dir, cada 5 anys, quan es fa la renovació, el titular de la llicència i d'armes està obligat a portar les armes a la Guàrdia Civil físicament per fer la inspecció ocular de que l'arma encara està, que no ha desaparegut. Vull dir, si està en nom d'una persona, doncs s'ha d'acreditar que la tens. I a part és això, en cas de robatori, sostracció o qualsevol cosa, el més aviat possible.
Carlos.
S'ha d'avisar.
Sí, quan val treure's aquesta llicència?
Buf, aquí depèn. Hi entra quota del club de... Depèn de si és l'esportiva, la de caça. Clar, l'esportiva és més cara perquè al final és, has d'estar associat al club, a un club de tir. Si no, no, no pots. I si et donessis de baixa del club de tir, immediatament et truca la Guàrdia Civil de que tornis a donar d'alta o que portis les armes a la policia o una armeria per vendre o t'has de desfer d'elles.
Quina és l'arma però més barata? Ai, perdona'm, Joan, digues.
I després la de caça sí que és més econòmica. Al final no has d'estar associat a cap club ni has de demostrar que vas a caçar cada diumenge.
Però de quan estem parlant, més o menys, no. Una forquilla de preus, quan seria? Perquè 50 euros o 200?
L'obtenció de, per exemple, la de caça, que és potser més econòmica, d'arma llarga, doncs estaríem sobre els 250, comptant tot el que serien les taxes de per l'obtenció de l'examen, la llicència, a part certificats mèdics i això, però sobre aquests preus.
I Joan, l'arma més barata que teniu a l'armeria Rebell, quina podria ser? Quin preu podria ser?
Depèn, nova, segona mà, hi ha coses senzilles, antigues, que per 150... 200 euros, ja de tot. És un mercat molt ampli. Al final, no, en general, les armes no són cares, són màquines bastant simples, mecànicament parlant. Mm-hmm. No tenen molt misteri. Hi ha armes de competició que aleshores sí, ja és una altra... Però el que seria una arma de tir estàndard o de caça, nova, 800, 1.000, mm-hmm. 1.500 euros, mm-hmm. i et pot durar... unes quantes vides, O sigui, durant bastant.
Sí, suposo que si la compres al Mercat Negre, perquè també es venen armes al Mercat Negre... Estic segura que es deuen veure... Si tu no tens una llicència i vols comprar una arma, segur, perquè és que ja ho veiem, que hi ha gent sense llicència que té armes que es poden comprar, però aleshores per preus molt més elevats.
M'imagino.
Segurament sí. Segurament, clar, és un mercat que no controlo.
Clar, ell és el mercat... És que clar, tampoc ho direm, que ho controlem. Ah, millor que no el controlis, millor que no el controlis. Sí,
com fas els diners?
Van en armes.
No, clar, és que ara estava pensant, la majoria d'armes al Mercat Negre precisament deuen arribar allà per robatoris, no, Joan?
Generalment per robatoris, o també es dona el cas de, al final, doncs, hi ha una defunció d'una persona que tenia armes, i aquí aleshores doncs el seu és dipositar les armes a la Guàrdia Civil. Sí, que això a vegades ens trobem en molts casos que s'ha mort l'avi o s'ha mort el pare o s'ha mort un tiet i tenia escopetes, tenia rifles i la gent pregunta, i aquestes armes què? Clar, aquestes armes, doncs el primer que s'ha de fer és dipositar a la Guàrdia Civil.
Apuntant el cap.
Però això, mira, això em recorda com el que estava dient del meu avi, que és veritat, va ser quan es va morir, no?, que es va fer gran, i van inutilitzar el revòlver. Això es pot fer? Com es fa? Perquè després no es pot substituir aquesta peça per una altra que... No entenc com funciona.
És una opció. Hi ha l'opció de, doncs inutilitzar l'arma, que aleshores el que es fa s'envia a Bilbao, al banc de proves d'Eibar, i allà doncs tenen un protocol d'inutilització, fan un certificat i aquella arma doncs queda totalment ja inoperativa i la pots tenir doncs penjada en un quadre si vols a la sala d'estar i no hi ha cap problema.
Joan, ara estava pensant, igual que les joieries, clar, vosaltres deveu ser un blanc interessant. Us han robat mai a l'armeria?
No, mai.
I quins protocols teniu per evitar que hi hagi robatoris? Perquè m'imagino que deu estar blindats fins les dents.
Bueno, al final hi han mesures de seguretat doncs molt elevades. És, bueno, seria bastant, bueno, no sé, seria una mica de bojos intentar-lo en Almeria, penso. Però...
Per què? Per què? En quin sentit ho dius, Joan?
Té llicència, ell.
Clar.
No, al final és... Vull dir, estàs comunicat constantment amb Guàrdia Civil. És un accés
i... O sigui que si te'n desapareix una, ràpidament la podrien trobar. Però deixeu-lo contestar, a veure. M'estava dient, Joan, per què?
No, 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 o sigui... El fet és intentar robar una armeria perquè estan tot amb caixes fortes, és com intentar entrar a robar un banc.
Clar.
És complicat.
Clar, això ho venen 911 o és una mica de bojos, no?, intentar robar precisament una armeria.
Jo volia fer...
Sí, al final hi ha alarmes, sensors, està tot, vull dir, tot protegit. És... I amb gent, doncs, bueno, amb un horari comercial aquí al centre de Barcelona, no ho sé.
Clar.
Jo ho veig bastant descabellat.
Malcom, bueno, última pregunta.
Jo vull fer una pregunta una mica compromesa, una mica difícil pel Joan, i és tu, com a persona que viu d'això, què prefereixes, aquest sistema restrictiu que tenim de les armes o un sistema més aviat com l'americà, que quan vas a veure una família t'ensenya l'armeria de casa seva i tot el que porta?
Vendries molt.
No, jo crec que el sistema que tenim ja està força bé.
Molt bé.
Al final tenim una de les legislacions dins d'Europa força restrictiva, comparat amb altres països veïns d'aquí d'Europa. I al final tampoc restringir més, o sigui, la delinqüència desapareix o no desapareixerà. O sigui, això és una cosa que va innata en la persona, no en l'arma en si. Al final l'arma pot ser un ganivet, pot ser una pistola de claus o una massa, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, l'arma de foc, doncs, bueno, té això de que sí, realment és molt letal. Però per això les categories d'arma curta estan molt més restringides que les d'arma llarga, mm-hmm. perquè la capacitat de fer mal amb una escopeta de caça o amb un rifle, doncs, salta una mica a la vista, algú passejant-se amb una escopeta pel carrer. Amb una pistola, doncs, és més complicat. Per això també hi ha nivells de seguretat diferents amb arma curta que amb arma llarga, i tot bona mica en consonància, doncs, amb això, amb la perillositat de l'arma en si. Però jo crec que la legislació, bueno, està bé.
Joan, no? Ara estava mirant la vostra pàgina web, per cert, si voleu entrar a rebell.es. Estic veient que feu venda online. Com es fan aquests casos? Els demaneu el permís online? Han de presentar molts certificats?
Correcte, o si no, demanaríem el que és la documentació del comprador, doncs el seu permís d'armes, el DNI, ell ens l'ha d'enviar per correu electrònic, i aleshores nosaltres el que demanem és permís, com si diguéssim, cada moviment d'una arma va a través de la Guàrdia Civil, es documenta de la Guàrdia Civil, no ho fem nosaltres, però bé, nosaltres fem la sol·licitud, demanem que l'arma aquesta doncs la compri tal persona, i ells fan com una mica el que seria el permís de circulació de la DGT, doncs faria el mateix amb la Guàrdia Civil. I ells comproven que aquesta persona doncs, té tot el permís en regla, té tot ok, i l'arma no s'envia a casa seva, sinó que l'arma s'envia a un quartel de la Guàrdia Civil i ell ha d'anar personalment a recollir-la.
Amic. És que ara estic veient, intento comprar una Beretta del 84, que em diu, venda restringida, per comprar aquest producte, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres, és necessària la llicència A o B i no em deixa comprar. Vull dir, ara no us penseu que hi ha un forat aquí. Correcte. De, no, comprem online i sí, ja està, va. Has de veure les cares amb la Guàrdia Civil.
No sé si, Joan, heu detectat alguna mena d'aquests forats en la venda online. És a dir, tu
no
pots comprar...
No el vostre,
evidentment. A través de qualsevol altra plataforma de venda online que pots comprar a altres països. Evidentment, això ha d'anar a través de duanes, etcètera, etcètera, però hi ha alguna mena de forat?
És complicat. Amb tema arma de foc està tot bastant controlat. Sí que a vegades pot ser amb aire comprimit o amb coses que no van, com si diguéssim, tan controlades. Poden haver-hi casos d'armes d'aire comprimit que potser a França són legals o a Alemanya o a Polònia, és igual... I aquí a Espanya, per el que sigui, doncs potser aquella arma d'aire comprimit l'han prohibit. Aquí ja costa una mica més de fer el control, perquè al final no és arma de foc. Però generalment el que és arma de foc, si està en el mercat legal, molt difícilment, sense llicència, podries arribar... Bueno, no, és pràcticament impossible. Impossible, no hi ha res impossible, però... però bueno, seria molt, molt, molt difícil poder aconseguir-ne una sense permís a Espanya.
Avui hem parlat amb en Joan Huguet Rabell, de l'armeria Rabell, quarta generació d'aquesta armeria. És fascinant, el tema de les armes, s'ha de dir, que és com que és tan desconegut que fascina almenys conèixer aquests detalls. Joan Huguet Rabell, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada a la tarda. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Ara,
adéu.
Adéu. Adéu, bona tarda.
Com us heu quedat tots, eh? Tots volíeu ser Magnum, ara.
Jo he de reconèixer que tinc, igual que la mare, tinc aquesta fascinació. Em fan por, però al mateix temps tinc la fascinació de les armes i que aniria molt content a disparar.
Es fan pànic. Jo només he vist la pàgina web i ja m'entraven calfreds. Sí, això pot fer tant de mal, per favor.
Molt innata. Evidentment ho veiem a la tele, però els nens de seguida hi juguen i hi han jugat durant molts anys i segurament ho han vist a la tele, però segurament abans de la tele també hi havia una
representació,
fascinació
estranya. No?
Sí, no ho sé, la veritat.
Va, 4:45 de la tarda. Fran Domènech, què ens diuen a través del 607-070901? Recordo, avui, des d'on ens escolteu, busquem llocs fora de Catalunya, principalment des d'on ens escolteu, o si teniu algun viatge previst per aquest cap de setmana. Entre tots els que participeu, un lot de galetes Virgínies.
I tot perquè hem parlat de Belcastro, recordeu, aquest poble. Correcte. De la regió de Calàbria, a Itàlia, que Baraiba ja ha repetit que és molt maco, dues vegades, per tant, ens hem de creure que hi ha un castell. A veure, hi ha dos testimonis, en realitat hi ha tres, però n'hi ha dos que són... dignes de menció. El primer és de l'Albert, perquè és un heroi de la tarda de Catalunya Ràdio, perquè ens escolta des de la feina. Dic, bueno, aquí en principi, doncs, no hi ha cap problema, molta gent ens escolta des de la feina. Nosaltres escoltem la tarda des de la feina, fins i tot, no? Però diu, ho estic fent amb molta discreció i amb un auricular posat i amagat. Què li passa a l'Albert?
Per
què? Que treballa a RAC1.
L'Albert és conscient... No, perdona. N'hi ha
més d'un.
No, podria ser. Podria ser que treballés a RAC1, perquè ell és conserge. No ens ha dit d'on és conserge, però diu que amb absoluta discreció, i quan ve algú, amago l'auricular, però escolto la tarda de Catalunya Ràdio des de la feina. Això, pel que fa a l'Albert.
Ai, quina il·lusió que un conserge estigui escoltant, pensant en secret, eh?
Clar. Després hi ha el Sergi, que viu a Navàs, treballa a Sant Joan de Vilatorrada, i aquest cap de setmana diu me'n vaig a Igualada. Aquest és l'itinerari que ha fet com el foraster, el Sergi. Però atenció, perquè l'Eli ens ha escrit, hem dit, oh, escolta'm, si algú ens escolta des d'Itàlia, si algú ens escolta des de l'estranger, que ens ho faci saber. L'Eli ens escolta des dels Estats Units, concretament des de la ciutat de Chicago.
Home!
Està escoltant ara mateix la tarda de Catalunya Ràdio.
Callar és el matí.
A quina hora tenim a Chicago ara mateix?
8 hores menys, diria.
8 hores menys?
Sí, diria que sí.
No, sí, vols dir?
Tu busca hora a Chicago, Carlos.
Jo diria que
són 8 del matí. No aquest poble que heu dit d'Itàlia,
home. No, Chicago, 9:46.
9:46, 7 hores menys. 7 menys.
Vinga, doncs
7. Doncs bon dia, que esteu veient des de Chicago, no?
Oi que fort, som el seu morning.
Som el seu morning, sí, exacte.
Som el seu morning show. M'agrada molt. M'agrada molt. 4:45 de la tarda. Fran, estarem atents.
Estem molt atents.
I amb atents al que ens diuen al 607-070901. Fem una pausa de 2 minuts, els podeu cronometrar, i de seguida farem un joc. Jo faré una definició i haureu d'endevinar de què estic parlant. D'acord? Vinga, va, aneu menjant galetes, eh? Que fa estona que us veig el bigoti aquí.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
T'avorreixes? Regala't cultura. A Tarragona ho tenim tot preparat per la nova temporada d'arts escèniques. Teatre, circ, dansa, concerts, espectacles d'humor i màgia. Sigui quin sigui l'estil que busques, el trobaràs a Tarragona. Consulta tota la programació a agenda.tarragona.cat. Venda d'entrades a entrades.tarragona.cat.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
A Carrefour anem de promo en promo. Estalvia't l'IVA en televisors, ordinadors, smartphones, electrodomèstics i molts articles més. Fins al 19 de gener als hipermercats, web i app. Descompte en cupó bescanviable equivalent a l'import de l'IVA. Carrefour.
Jean Reno, Andrea Levy, Carles Sans i les mamarazzis a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Estrenem la cuina de l'altre barri. Ho fem amb l'Arnau París del Cuines. Li demanarem que ens faci algun plat, però sobretot que no toqui cap instrument.
Estava tocant i diu, escolta, Arnau, ha tocat un senyor el timbre. I per què, diu, per donar-te 1000 pessetes perquè paris de tocar, ja?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Per cert, confirmo el que deia Elisenda Carot, que l'Eli ens escolta des de Chicago, escolta la tarda de Catalunya Ràdio des de Chicago, i diu, sí, sou el meu morning show de referència des dels Estats Units.
Bravo, bravo. Bravo.
Bon dia, Eli.
Bon dia, Eli, que tinguis un molt bon dia. Gràcies, Fran, per salvar-me.
Elisenda, si tu volies fer un matinal, ja estàs fent un matinal!
Fent un matinal! No, no, ja n'he fet molts anys.
I als Estats Units.
Estic fent un morning show als USA. Ara estava fent un Malcolm, de moment, que m'estava fotent les galetes.
A la barca sempre hi té a mà una ristra de pebrot vermells ametlles.
Fem el joc, va. Us llegeixo una definició, d'acord?
Vinga.
I a veure si sabeu de què es tracta. L'hem buscat a l'Enciclopèdia Catalana, d'acord? I diu... Salsa feta amb nyores, alls i tomàquets escalivats...
Ai, jo la sé. Ho sento, la sé.
Romesco.
però ella ha sigut molt prudent, ha dit no, ja la sé, esperant a veure si es carregava el joc.
I una per nosaltres.
Sí, home, però... és per l'audiència, bàsicament.
què anaves a dir, Marta?
Romesco.
És que quan jo... La paraula... He de dir una cosa. La paraula nyora, per mi, home, només té sentit per romesco.
No, i jo la faig, que és que ploraries, Malcolm.
Mira, ja sé que tu ho fas tot bé, Marta, però és incomparable menjar, sí, amb la meva mare.
Això de fer una competició...
Que fa el millor romesco de l'univers.
Fem una competició, un divendres.
Ma mare vindrà aquí, no flec.
No, que porti... no cal que vingui de mare, que vingui a la salsa.
Que vingui el romesco. Això sí.
La que té nosaltres, us diem a veure quina està millor.
Fem-ho més bé. La teva mare contra la meva.
Jo porto el pa.
Moment, ja que hi som. Sí. Fem una calçotada.
En directe. Vinga.
Una calçotada en directe amb els oients.
Vinga.
A les 4 de la tarda, un divendres.
Un divendres, no?
Un divendres.
Fas un esmorzar tard i després fem una calçotada.
Heu vist que el calçotet i portem pa, perquè la salsa romesco, arriba un moment que ja no és amb calçot, és agafar el pa.
La salsa romesco és amb el que sigui.
I amb cullera, m'ha dit, no.
La salsa és amb el que sigui.
És molt espessa.
És una salsa pròpia de Tarragona i un dels exponents internacionals de la nostra cuina. Mireu si n'és important que l'Ajuntament de Tarragona vol organitzar un congrés sobre aquest seu patrimoni local, que és a l'hora nacional i mundial. El romesco, què us sembla, això d'un congrés per dedicat al romesco?
A mi... Home, mal com tot el que sigui menjar, no?
No, però concretament el romesco, que porta, diguem-ne, que forma part de la meva història culinària familiar i personal i geogràfica, a mi el romesco em sembla fonamental. Vull dir que el caviar, per mi, és una cosa molt secundària davant del romesco.
Perdona, és més, el meu poble, que ho he dit abans, Santa Coloma de Queralt, sí, el romesco és un plat típic, que no és la salsa, sinó que es diu així, un plat típic, que és bacallà esqueixat, amb cuit, amb una altra mena de picada, que no és aquesta, i aquest plat se'n diu del romesco. Ah.
Però això no és la xatonada, eh? No.
Se'n diu romesco i no és aquesta salsa vermellosa.
On has dit?
Santa Coloma de Queralt, el plat típic és el plat de romesco. I és una altra bacallà. És bacallà esqueixat, cuit al foc, amb una picada.
Ah? Doncs mira, ara ho parlarem amb la de parellada, que de seguida la connectem. Però us deia, perquè el periodista del Món, en Quico Sallés, se'n feia ressò d'això que us explicava, i explicava que l'Ajuntament ja ha tret a concurs el projecte. En concret, estan buscant un servei de secretaria tècnica i comitè científic que s'encarregui d'organitzar-lo. Malcolm, vés parant atenció.
Que porta el seu nom.
El preu que s'ofereix, no només per tu, sinó per el projecte en general, són uns 130.000 euros. Quico Sallés, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Hosti, nano, 130.000 euros per un congrés de romesco dona per molt, el romesco, no?
Sí, és molt de pasta, però vaja, no surten res, perquè jo fa molts anys que estic connectat a la plataforma d'adjudicacions de l'administració pública, perquè intento fer un relat dels últims 4 anys sobre en què es dilapiden els diners públics, i t'asseguro que això perquè és molt sorprenent, és un comitè tècnic i tal, d'una secretaria tècnica, d'una mena de no sé què que volen fer amb el romesco, que són 130.000 euracos, que vaja, jo considero que és un pastizal, vaja, impressionant. Però no. Us en faríeu creus a la gran cantidad de diner públic que es dilapida amb autèntiques xipleries?
Home, però escolta, igualment el romesco diu 130.000 euros, potser ho trobo excessiu, no sé quins preus es maneguen, aquest és el tema, però segurament pel cava se'n maneguen tants o més.
Bé, sí, poder sí, però pensa que hi ha denominacions d'orígens que ho han treballat des de fa molt temps, hi ha un sector privat molt molt actiu, diguem-ne així. Pensa que és un sector també, sobretot el sector enològic, que arran del que en diuen el boicot al cava, que va fer molt mal, doncs s'han posat molt les piles i s'han dedicat a invertir els diners amb la venda exterior, etc. Aviam, el que es pretén fer, segons la memòria justificativa, i la PTT, que se'n diu, no? Que és això, el projecte tècnic.
El plec, sí.
El plec de condicions tècniques, és com una mena de congrés en la qual es portarien experts perquè enaltissin la figura del romesco, es fessin una mena de menús durant un cap de setmana i això pogués establir en el cap per poder estudiar si en un futur es podria fer el romesco enllaunat i coses aquestes, eh? Vull dir, no és res més que una trobada de cap de setmana. Ja, amb tot el carinyo, eh? I amb tot el valor que a mi em suposa el romesco.
Però vull dir,
clar, són molts diners,
sí, però...
i a més... de la manera que s'ha fet aquest concurs, eh?
Espera, que tenim preguntes, Quico. A veure, Marta.
Una crítica més que... No seré jo qui ara defensi... Però més que l'escàndol, i a vegades també el peça-clic d'aquests titulars, no, de es gasten 130 tal, també s'ha de llegir. Ja ho has dit bé, que has llegit bé el plec, però també a vegades s'ha de valorar bé què inclou aquests diners, perquè a vegades sembla que se l'hagi d'endur íntegrament una empresa, s'han durat tots aquests diners per fer això, i després, si obres bé, doncs l'empresa aquesta haurà de pagar potser el menjar no sé qui, haurà d'anar a la peixateria, haurà d'agafar tot el... hi haurà una partida pel... no sé, pel port, qui sap, no? Vull dir que a vegades també frenem una mica, no?, quan fem aquest escàndol de, oh, es gasten això, i el titular, i tothom clicant, no? Ho dic perquè
bé,
tinc, ja sabem...
Per costum, jo tinc per costum fer titulars que no siguin...
Pesca-clics, eh?
De pesca-clics. Ho dic perquè he fet altres coses, eh? I t'ho dic perquè en aquest cas jo que em dedico a mirar molt cada dia el que és la plataforma de contractacions, et podria explicar marquesines de futbol que costen la meitat d'un pis a Barcelona. Vull dir, i la marquesina de futbol és una cosa del local visitant, ja que veiem que estan en un equip de tercer regional en un poble del Maresme. Coses d'aquestes. És a dir... em tindria per donar i per vendre. En aquest cas, sí que m'ha semblat cridanera la situació, perquè considero que no està proporcionat ni se justifica prou aquesta quantitat quan tu veus el plec de prescripcions tècniques i fins i tot administratives. És més, jo crec que un contracte de 130.000 euros, el que no es pot permetre l'administració que el licita, és que, a més, faci un fotiner de faltes d'ortografia.
Sí, perquè també llegim en l'article, perdona, Marta, al respecte d'això, que se nota que s'ha fet a correcuita, oi?
A correcuita, és a dir, per tràmit d'urgència, perquè, efectivament, aquesta partida de 130.000 euros, són 129.800 i escaig, d'acord? Però, a més, hi ha altres partides sobre que s'integren dins aquest magma que intenta fer la Corporació de Tarragona sobre la promoció turística. I això és el que aprofiten els fons Next Generation, i com que s'acosten i hi ha terminis determinats, i a més per diner públic, que ve d'altres administracions superiors, com podria ser la Unió Europea, doncs s'afanyen, vinga, corre cuita, què podem fer, no? I una mica la sensació és això, és el... Oi, mira, tenim el romesco, escolti, per què no ho aprofitem això per dinamitzar? I ho posen dins un plat general des de carrers peatonals, que hi ha una altra partida determinada per això, a la conversió d'una zona verda i coses d'aquest estil per millorar la visió turística de la ciutat, i de passo t'enxufo 130.000 euros per fer aquest congrés sobre el romesco. Que em sembla molt bé que facin un congrés sobre el romesco, eh? El que passa que jo crec que s'ha de justificar molt bé
amb
uns
100.
Diners com són 130.000 euros. Ja està, bàsicament, això. I és el que considero noticiable.
Quico, t'he d'abandonar perquè he d'anar a publicitat i he d'anar al butlletí informatiu. Sé que tens pressa, així que t'agraeixo moltíssim que hagis entrat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Fins ara. Adéu. Quatre anuncis, butlletí, tornem parlant de romesco.
Vint anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de tres eixos fonamentals plens de vigència, feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix un artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Una policia nacional va estar infiltrada 3 anys en moviments independentistes i socials.
Tu, cuando eres un agente infiltrado, lo eres 24 horas.
Atiende acceso a moltíssima informació que la policia i l'Estat no tindria per què tindre, no?
Jo no m'hagués liat mai amb un policia.
El manteniment de les relacions sexoafectives no és que formés part, és que era el mètode.
30 minuts, infiltrats. Diumenge estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, una decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia. Feeling the Sync. Cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.